en els migdies de Cope Menorca. Estem aquí a tots vostès, en Carlos López, Navero Moll, en Diego Duboni i en Joan Fullana, per presentar-los el programa El Mirall de l'Església. És un goig estar aquí amb tots vostès en aquest temps que iniciem, aquest temps nou, litúrgic, temps de vent.
Temps de vent, temps d'espera il·lusionada, l'espera de l'encarnació d'aquest Crist que es fa home i que ve a salvar-nos, temps també per revisar la nostra vida i veure què és que podem millorar, perquè sempre en la nostra vida hi ha possibilitat de conèixer més a Jesús i de ser més conseqüent amb el nostre seguiment.
I temps, per tant, que començam un nou període litúrgic, començam un nou any litúrgic, i també estrenarem avui les col·laboracions d'en Francesc Triai, que a partir d'aquesta setmana serà ell qui farà els comentaris de l'Evangeli. I començam, idò, escoltant la paraula d'aquesta setmana.
Evangeli segons Sant Lluc. Deia Jesús als deixebles: hi haurà prodigis al sol, a la lluna i a les estrelles. A la terra, les nacions viuran en l'ai al cor, esverades pels bramuls de la mà embravida. La gent perdrà l'alè de por, pensant en els desastres que vindran arreu del món, perquè fins l'estelada del cel trontollarà. Llavors veuran venir el fill de l'home sobre un núvol amb poder i majestat. Quan tot això comenci a succeir, alçau el cap ben alt, perquè molt prest sereu alliberats. Estigueu atents, que l'excés de menjar i beure o la preocupació dels negocis no feixugui el vostre cor. Just trobeu aquell dia de cop i volta, perquè vindrà segur com un llaç per a tothom, sigui on sigui de la terra. Estigueu alerta, pregant en tota ocasió, i demanant que pugueu sortir-vos-en de tot això que ha de succeir, i us pugueu mantenir drets davant el fill de l'home.
Diumenge passat escoltàvem a l'Evangeli de Joan Jesús que ens diu: la meva reialesa no és d'aquest món. És a dir, no és una reialesa de poder i de domini, sinó d'amor i de servei. Doncs el mateix Jesús ens diu: com el fill de l'home que no ha vingut a ser servit, sinó a servir i donar la seva vida com a rescat per a tothom. Aquesta afirmació romp tots els esquemes de poder i d'ambició. Ens podem imaginar un món on la gent cerqui sols estimar i servir? Doncs aquesta és l'oferta que ens fa Jesús, i ell mateix ens anuncia avui que aquest món passarà per moments difícils, de prova, d'inestabilitat, fruit de l'egoisme i les ànsies de poder dels homes que no arribam a aprendre que l'únic camí que tenim per realitzar-nos en plenitud és el camí de l'amor generós i misericordiós. L'amor que ens du a servir, acollir, compartir, perdonar. Amor que pot apropar més i més l'arribada de la plenitud del regne. La dura realitat de les proves d'aquest món són fruit de les nostres actituds manifestades amb les ànsies de poder, de riquesa. És per això que es fa necessària la pregària que ens ajudi a viure els valors evangèlics. Massa sovint ens quedam tancats en el passat. Ens costa viure i il·luminar el temps present amb l'Evangeli. Sovint et sent aquella frase: sempre ho hem fet així. Aquesta actitud ens tanca a acceptar la bona nova, el cairós de cada moment en el que hem de descobrir la presència salvadora de l'acció de Déu que passa per el nostre viure l'Evangeli. Ens costa assumir el propi pecat, que no deixa que el reina de Déu s'obri camí en la història, i també ens costa acceptar el pecat i les equivocacions dels membres de l'Església del passat. Els criticam, però no ens convertim, no anem decididament cap a Déu. Ens instal·lam i captivar per la societat del benestar, pensant que si nosaltres podem viure bé, tant se val que molts germans nostres malvisquin en la pobresa, la fam i la guerra, mentre la nostra societat injusta continua apropiant-se dels seus béns.
Del disc Val la pena arriscar, de Cairoi, escoltem No tingueu por.
No tingueu por, sóc jo qui truco. No tingueu por, no tingueu por, sóc jo qui truco. No tingueu por, i ompliré el vostre cor de pau. I ompliré el vostre cor de joia, l'ompliré.
Para saber de cómo ha vivido un misionero 20 años en Perú, tenemos hoy con nosotros a Vicente Venegas. Él es de la diócesis de Huelva. Fue compañero durante varios años del rector de Castell, Berto Vidal, coincidieron ahí juntos en Perú. Él le ha acompañado aquí y ha estado en su casa unos días. De estos 20 años los ha repartido entre parroquias y la cárcel. La cárcel, pero trabajando pastoral. De esto queremos que nos hable Vicente. Buenos días, Vicente.
Buenos días a todos ustedes.
Hace 20 años decides desde Huelva ir al Perú. ¿Por qué?
Bueno, la motivación venía de años anteriores, que se centra en dos escuchas. Escucha de la palabra de Dios, cada día iba teniendo un acercamiento mayor, y escucha al pueblo, ¿no? Lo que iba uno conociendo de la realidad del mundo desde lejos, por las noticias, revistas, y desde cerca donde uno vivía, me inquietaba y me preguntaba ante esto, ¿yo qué? De ahí surge en concreto la vocación sacerdotal, y de ahí surge en esa misma línea decir, bueno, cómo compartir mi vida con aquella gente que más lo necesita, no tanto económicamente, sino como presencia viva del Evangelio que yo estaba queriendo vivir y iba descubriendo. Entonces, surge de un compartir con los más lejanos, no en la distancia, sino en la realidad humana, la vivencia de la vida de Jesús que iba descubriendo.
Y allí en Perú has trabajado en diferentes tipos de parroquias rurales, la mayoría. ¿Y en qué ha consistido tu tarea?
3 años ha sido en una diócesis en la zona costa del Perú, Chimbote en concreto, un cierto parecido, ¿no?, a nuestra realidad de por aquí, en la vida y en lo parroquial, un cierto parecido. Entonces era el trabajo propio de una parroquia, ¿no?, las celebraciones, la preparación de catequesis, el estar con la gente. Eran 3 parroquias y un total de 11 pueblos, ¿no?, entre 2 sacerdotes con la gente de allí. Después de 3 años pasamos a la selva, al oriente del Perú, relativamente cerca de Brasil, en el vicariato de Yurimaguas, en una parroquia rural con 40 pueblitos o comunidades, algunos de ellos nativos o indígenas, y ahí la labor consistía sobre todo de presencia, ¿no?, estar cercano a ellos, con un trabajo muy puntual como es la formación de lo que llamamos animadores cristianos allí, que son los que, personas de los pueblos, que son los que animan la fe, difunden la palabra y reúnen el domingo a los católicos para la celebración de la palabra de Dios, ¿no? Ellos venían a la parroquia a formarse 4 veces al año y nosotros entre esos periodos le íbamos a visitar, compartir, escuchar y animarles, ¿no? Y desde hace casi 3 años estoy casi exclusivamente viviendo en la ciudad, dedicado a la pastoral de cárcel, en la cárcel de Yurimagua y en el equipo nacional de pastoral de cárcel en Perú.
El contraste, el cambio que notaste desde Huelva a Perú, la vivencia en la montaña, en parroquias rurales, ¿cómo lo definirías?
La gran diferencia yo lo llamo porque allí he encontrado con una filosofía de la vida muy distinta a nosotros. Diríamos un poco un sentir de la vida más vivo, valga la redundancia de la palabra, ¿no? Hay un sentir humano más profundo, hay una actitud de recepción más grande, pero siendo honesto, todo va llegando a todo lugar, el pez grande se come al chico y va llegando el estilo de vida que tenemos por aquí, ¿no? Esperemos que no se estropee lo bueno que tienen ellos, ¿no? Pero el contraste es en el sentido de la vida, en la filosofía de la vida y en la vivencia de la vida.
Y después, poco a poco, fuiste entrando en lo que es pastoral penitenciaria, que es lo que de lo que quisiéramos hablar con más tiempo. ¿Por qué decides entrar, estando en Perú, en pastoral penitenciaria, en una cárcel?
Todo surgió con una invitación. Las personas que iban a realizar esta pastoral con los presos me pidieron para ir a celebrar una vez la misa con ellos. De ahí me fueron invitando y de ahí un poco me incorporé. Esto duró aproximadamente un año en Chimbote. Nos vamos a Yurimagua, había cárcel, pero yo ni la conocía. Pero por cosa de la vida llego a conocer a la persona que trabaja, a una de las personas que trabajaba en la pastoral de cárcel, y sabía que yo había trabajado en Chimbote, porque no te animas. Bueno, ahí empecé. Y mi trabajo consistía un día o dos a la semana, estar con ellos, la celebración, la catequesis, la escucha. Pero poco a poco fui descubriendo que este trabajo también necesita una gran presencia dentro del espacio de la cárcel con los presos y el personal de seguridad, con ellos también hay que trabajar, pero también iba descubriendo desde ellos mismos, desde ellas, hombres y mujeres encarcelados, el acercamiento a sus familias. Entonces me iba diciendo, bueno, esto necesita tiempo, no solo una visita, no solo un momento, tiempo dentro con los presos, tiempo fuera con la familia, tiempo fuera con la sociedad, intentando llevar un mensaje que nos ayude a crear un estilo de sociedad que no produzca más presos, y tiempo con los agentes de pastoral de otros lugares en un trabajo de reflexión, de formación. Entonces, esa realidad es un grupo de los alejados, ¿no?, a los que Jesús son los preferidos, ¿no? Entonces iba descubriendo que se necesitaba presencia, y eso fue lo que diríamos me enganchó.
¿En qué consiste tu tarea allí? ¿Contacto directo con los presos y contacto con sus familias? ¿En qué consiste en concreto?
Bueno, yo ingreso casi diariamente, o tengo permiso para ingresar todos los días, pero ingreso mínimo de 4 veces a la semana, a veces toda la mañana, a veces toda la tarde, a veces el día completo, ¿no? Y ellos mismos me dan de comer. Entonces, una tarea muy importante es estar con ellos. Estar, surge una conversación, un saludo, porque como funciona allí, tenemos acceso hasta el lugar donde duermen los presos, ¿no? Porque los que trabajan en carpintería o en otras cosas salen al lugar de los talleres, pero hay un grupo siempre que queda allí, porque hace trabajos manuales o no trabajan y están en este espacio. Entonces, tenemos acceso hasta ello, ¿no? Entonces, es estar. De ahí conversar, de ahí devolver la conversación de alguien que un día te habló, te dijo, te planteó su problemática personal o familiar. Poco a poco se va dando un proceso de evangelización con un pequeño grupo. Entonces, en Yurimagua en concreto son 2 pabellones de varones y 1 de mujeres. En uno de ellos los domingos celebramos la misa, en otro los sábados tenemos la celebración de la palabra, porque todavía en cuanto a evangelización no se está en el proceso. Con las mujeres también tenemos algunos momentos de oración y escucha de la palabra, pero es un estar, ¿no? Cercano, y desde ahí el acercamiento a la familia, porque ellos te lo piden, porque tú vas conociendo, y a nosotros nos ayuda porque así podemos conocer un poco más completamente la realidad del preso, lo que ellos te comparten, pero luego lo que la familia también te manifiesta, ¿no? Y otra parte importante del trabajo, que es en tiempo, todavía es menor, pero lo consideramos muy importante, es el estar con el personal de seguridad, ¿no? Porque ellos tienen una labor importante, una cercanía con el preso, ellos son una parte importante. Entonces, también dedicarle a ellos, porque ellos también tienen problemas, ellos también tienen dificultades, ellos también a veces necesitan a alguien que le escuche, ¿no? Entonces, desde que entramos, la forma de saludarle, te detienes un momento a contarle un chiste, a preguntarle cómo está, y a veces casi se te va el tiempo ahí y no llegas al preso. Bueno, no importa, porque la realidad de la cárcel la componen los presos, el personal de seguridad y la familia que está afuera, ¿no? Por ahí va un poco la labor que hacemos.
Por tanto, es una labor de escuchar, hablar, orientar, con los presos, sobre todo.
Claro, nosotros le definimos de dos, bueno, entre otras maneras, lo definimos como una pastoral de rostro, porque tenemos que mirar al preso, llegar al preso, y el rostro, lo que significa el rostro, ¿no? Bíblicamente incluso, y una pastoral de escucha, ¿no? Porque es algo fundamental que toda persona, y particularmente una persona encarcelada, necesita, ¿no? Son como las dos palabras que definen esta pastoral.
¿Y con ganas de volver?
Sí.
¿Y vas a volver dentro de poco?
Unos 20 días, el 13, del 14, de, en concreto, 14 de noviembre estoy volando nuevamente. Sí. Y bueno, igual que un día escuché que te, o sentir el ir para allá, el día que escuche o sienta ir a otro sitio, la maleta la tengo siempre abierta.
Pues muchas gracias, Vicente Venegas, por tu testimonio, sobre todo por esta labor de ayudar a los presos de la cárcel a poder vivir, a descubrir sobre todo que hay otra manera de vivir, y esta es la que nos puede ayudar, es el Evangelio.
Así es, gracias a ustedes.
Seguim escoltant en el grup Cairoi el seu CD Val la pena arriscar. Ara espereu el Senyor.
Espereu el Senyor, vetlleu ben desperts, vigileu, ell vindrà. El Senyor arribarà, els llums sempre encesos, la taula parada, atén el vostre cor. Espereu el Senyor, vetlleu ben desperts, vigileu, ell vindrà. El Senyor arribarà, els llums sempre encesos, la taula parada, atén el vostre cor.
Tot seguit els donem a informar d'activitats que s'han duit a terme aquestes darreres setmanes aquí a Menorca.
Fra Àngel de Ferreries ja és beat, ens informa Ader Serra.
Fra Àngel, el jove de Ferreries que als 18 anys va decidir que el seu futur estava en ser caputxí, ja és beat de l'Església Catòlica des del 21 de novembre. El caputxí menorquí va ser proclamat beat a Barcelona al costat d'altres 25 frares de la seva mateixa congregació, que també van perdre la vida entre 1936 i 1937 com a conseqüència d'aquell trist episodi de la història espanyola. La catedral de Barcelona va ser l'escenari on es van donar cita als centenars de familiars dels màrtirs beatificats per assistir a una cerimònia que va presidir el cardenal de Roma, Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les seves causes dels sants. L'Eucaristia va aconseguir el seu punt culminant amb la lectura del document signat pel Papa en què autoritzava la proclamació dels 26 màrtirs caputxins com a nous beats de l'Església Catòlica. Els familiars de Fra Àngel, acompanyats per diversos clergues, entre ells l'administrador diocesà Gerard Villalonga, desplaçats des de Menorca per seguir la cerimònia, van assistir també divendres a la tarda a la vigília més reduïda, organitzant-la en el propi convent del Sarrià, on el màrtir va ser enviat l'any 1934, després d'haver fet els vots solemnes el 9 de novembre de 1927.
És ara el nostre company Sebastià Taltavull qui ens passa la informació arran de les vuitenes jornades interdiocesanes de formació per a catequistes que s'han celebrat a Tortosa.
Una delegació de la diòcesi de Menorca, entre catequistes i preveres, van assistir del 13 al 15 de novembre, junt a més de 350 catequistes de la resta de diòcesis de Catalunya i les Illes Balears, a les vuitenes jornades interdiocesanes de formació per a catequistes a Tortosa, i que han estat organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesis de Catalunya i les Illes Balears. Ajudar a fer el salt cap al misteri ha estat el lema d'aquesta trobada formativa inspirada en l'encíclica Laudato Si, del Papa Francesc. El diumenge, a la parròquia de la Mare Déu dels Dolors, el prevere Víctor Cardona, professor de teologia moral, desenvolupà àmpliament aquesta idea en una ponència conjunta que adreçà als assistents. Els catequistes van participar en un dels 13 cursos on prèviament s'havien inscrit. Cada una de les temàtiques comptà en 6 hores de treball teòric i pràctic per enfortir la labor catequètica dels assistents. Les celebracions i la pregària de la litúrgia de les hores van marcar el ritme de la convivència i la formació espiritual dels participants.
I pel que fa a la jornada formativa de vida creixent, ens informa Nade Serra.
El moviment cristià de gent gran vida creixent de Menorca va celebrar a dia de 8 una mitja jornada de formació a la sala de convencions d'Es Mercadal, que es va centrar en la presentació del fullet La vida espiritual, obra del jesuïta Francesc Roma. El matrimoni Diego Dubón i Teresa Gensà van ser els encarregats de presentar-lo. En Diego Dubón ens explica el contingut de la seva aportació.
Sí. Va ser una experiència per Natera i per jo mateix molt gratificant, molt positiva. Es van fer presents a la jornada de formació de vida creixent, que era la segona en aquest cas, a partir de la presentació que van fer del fulletó del pare jesuïta Francesc Roma, La vida espiritual. Va ser una oportunitat per nosaltres, per una banda, presentar resumit prèviament el contingut d'aquest llibret, i alhora cada un dels apartats de què conta aquest llibre va ser també, vam aprofitar per fer una presentació, una visió nostra, testimonial, de la importància de cultivar la vida espiritual, de viure la fe en grup, de la importància de pregar, de la pregària, i també de la maduració i el creixement en la fe, que és un objectiu que per un cristià no acaba mai.
Procurem tenir sempre la informació possible perquè vostès sàpiguen allò que els pot interessar i poder-hi participar. És la nostra agenda. I aquesta és una trobada de Betània que es comença a fer.
El Secretariat Diocesà de Joventut ofereix enguany unes trobades que s'anomenen Betània. Són pregàries que van dirigides als joves, obertes a tothom, però. La primera tindrà lloc avui, divendres, a les 8 del Fosquet, a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella.
També tenim que oferir-los una excursió parroquial.
La parròquia Santa Eulàlia de Ló organitza, amb caràcter obert, una excursió a Sant Felip, es Castell, prevista per aquest diumenge, dia 29, amb sortida a les 10 del matí. Es recorreran les instal·lacions d'aquest important patrimoni històric i militar de Menorca.
Com dèiem al principi, començam l'Advent.
Aquest diumenge, dia 29, comença el temps d'Advent i també és l'inici del nou any litúrgic.
I també reemprenen les eucaristies vocacionals a cada parròquia.
Seguint la crida del Secretariat per les Vocacions, es proposa que el proper diumenge les eucaristies tinguin un accent vocacional. Et suggereix pregar i reflexionar per ajudar a despertar a l'ànima de les nostres comunitats la importància de la vocació, de la crida que Déu ens fa a tots, també de la crida que ens fa el Ministeri Diaconal i Sacerdotal.
Trobades que amb el nom de Talita Kumi comencen també aquest diumenge.
Aquest diumenge hi haurà una trobada del Lots i el Lotes d'entre 9 i 12 anys a la parròquia del Carme de Mó. La jornada consistirà primer a les 10 hores en què els assistents participaran en la missa dominical. Després, a les 11, tindran una experiència en què es descobrirà el rostre de la misericòrdia de la mà de Càritas, de pastoral penitenciària, pel que fa als malalts i ancians i amb els immigrants. A la 1:30 hi haurà temps pel dinar, a les 2:30 es preveu un documental o alguna activitat relacionada i a les 3:30 es donarà ja per acabada aquesta trobada.
I nosaltres també ja anem a donar per acabat aquest programa amb els millors i més bons desitjos en aquest temps d'Advent.
Com sempre, molt contents d'estar amb tots vostès, que tinguin una molt bona setmana.
I molt bon dia.
Adéu.
Adéu.